11 i 9 del matí, segona hora del Sant Cugat a fons, matins en xarxa, tertúlia esportiva, última tertúlia esportiva de la temporada, i per tant, ja ho sabeu, tenim aquí els tertulians habituals. Bé, el que no ha fallat absolutament mai, Jesús Galindo, molt bon dia.
Bon dia.
Un plaer haver tingut aquí amb nosaltres i encantats de compartir aquesta última tertúlia esportiva.
Mentre no canvieu a les tardes, els matins ho tinc bastant fàcil per combinar-vos.
Saludem també Julen Tortosa i Sergi Alemany, els dos, molt bon dia, nois.
Molt bon dia.
Molt bon dia, 10 de 10, per Jesús Galindo.
Sí, sí, sí.
La nostra felicitació al col·laborador més fidel.
Amb assistència,
A l'assistència, sí.
El pronòstic, no,
sí.
El pronòstic 0 sota 0.
Pronòstic, no recordo quin era el pronòstic.
No, no ens podíem imaginar.
Jo vaig veure l'Itàlia-Anglaterra i em vaig entusiasmar.
Amb un partit, allò que passa, no pots, les primeres impressions no acostumen a ser bones.
Que això demostra que de futbol ningú en sap.
Exacte.
Els jugadors, esperem que sí, no?
A mi tot això que diu que tothom en sap, jo ho faig al revés. No és que tothom en sap, és que ningú en sabem.
És un esport tan imprevisible. Després de veure com a Alemanya va escombrar absolutament Brasil a les semifinals, jo ja m'imaginava que Argentina no seria un rival tan còmode per Alemanya com ho va ser el Brasil, això per suposat, però igualment va ser un partit que va caure del cantó alemany com podria haver caigut del cantó argentí. I el Sergi m'ha apuntat al guió una frase del Gary Lineker que trobo que és adequadíssima per això, que és que el futbol és un esport que van inventar els anglesos, juguen 11 contra 11 i sempre guanya Alemanya.
Deixa'm dir que aquesta és una frase que aquest matí en el sumari del programa l'he apuntat perquè la companya Eva Garrido la pronunciés, però segurament com que no ha vist ben bé per on anava la cosa, s'ha desmarcat, no ha volgut caure en fora de joc i ha evitat pronunciar-la. Però ara, com bé diem, molta gent se'n recorda d'aquesta frase. I ja ho anava fent al llarg del Mundial, com veia, sobretot després del 7-1. Aquí va tenir visió Gary Lineker.
Igualment hem de dir que jo trobo que un Mundial per Alemanya merescudíssim. De treball partit a partit i que finalment
el conjunt,
ho han aconseguit.
Sí, el conjunt sí, sí.
El col·lectiu.
El partit jo crec que els 90 minuts mereixia Argentina.
Van xutar molt més a... Però clar, qui perdona...
Els 90 minuts.
Sí. I qui perdona davant d'Alemanya...
No, evidentment.
Exacte. Higuaín va perdonar, Messi va perdonar, Palacio va perdonar...
Palacio, al final.
Sí, sí, sí. Per tant, vaja, finalment és això. Qui perdona al final acaba pagant els plats. O sigui que és el que li va passar a Argentina. Ara venen moltes incògnites en aquest sentit, i és Leo Messi. Ha tingut un bon Mundial... Bon Mundial, no dic un Mundial de 10, ni molt menys.
No de ser el millor.
No de ser el millor, mundial, però clar, que li donin el premi a millor jugador, que us sembla, nois?
Que no és just.
No. A qui el donàvem? És la pregunta que li feia aquest matí al Sergio.
Aquesta és la pregunta que faig jo.
I l'altra, per què el donem?
Des de Robben, des de Lam, el mateix James Rodríguez i bastants porters.
James.
James, sí, és veritat, tens raó. No. Mascherano, dins d'Argentina, Mascherano, sí. Mateix. I bastants porters, 3 o 4 porters podríem incloure abans que Messi.
Segurament és molt, molt discutible aquest MVP per Messi, que recordem que se'l van portar...
I no ha fet un mal Mundial.
Se'l van portar els primers partits,
amb
Nigèria, sense cap mena de dubte, ell fa els dos gols, no destaca ningú més de l'Argentina els primers partits de Mundial, on va passant els partits com pot. Ahir fa un bon partit, en línies generals Messi... aquí tenim, com deia ara el Sergio, una de les incògnites, què passa ara. Aquesta, per molts havien anunciat que era la final de Messi, no tenim cap dubte, però, que serà a Rússia el 2018.
Home,
en canvi, altres jugadors com Mascherano, que per ells aquesta sí que era la seva cita mundialística, l'última ja, i Mascherano ahir va fer una altra vegada una demostració del que encara pot oferir el món del futbol, i tant de bo torni al setembre al Barça i faci aquesta temporada. Evidentment, la temporada regular és molt més llarga que un Mundial.
Sí, però no oblidem que la temporada de Mascherano amb el Barça ha sigut bona, també.
No, totes les de Mascherano amb el Barça han estat bones. Un jugador que arribava per jugar al mig camp i que quan se l'ha necessitat en defensa hi ha estat. Segurament Messi ha perdut aquella espurna que el feia diferent, que el feia estratosfèric. També l'altra incògnita és si la recuperarà en aquests partits de Mundial. Segurament hem vist que sí, que amb la pilota als peus encara continua sent únic. I l'última jugada del partit, aquest llançament de falta, segurament aquí has de buscar una centrada per si més no, per intentar que passi alguna cosa, crear perill. El xut era una opció molt difícil. També segurament tots els argentins... no haguessin estat contents si l'elecció hagués estat una centrada i no hi hagués hagut rematador.
Tindria que haver provat.
Bé, jo no vaig veure ningú que posés les mans al crit al cel per aquell xut, però, però déu-n'hi-do, s'han vist exacte, com diu el Julen, llançaments de falta bastant millors en aquest Mundial i en línies generals.
Jo sobre el Messi tinc una teoria, segurament desencertada, com tots els pronòstics i tot això. No. Jo crec que el Messi tornarà a ser el Messi. Puc ser al mateix nivell, a veure, Messi està rendint a un nivell altíssim durant molts anys.
Però és que amb això tenim una mania molt, molt absurda de dir, quan un jugador és molt bo durant 3-4 anys, volem que no s'acabi mai. Però, per exemple, jo trobo que Messi és un jugador que ara mateix encara és imprescindible per qualsevol equip on estigui.
Clar, home, i segurament amb un paper, puc ser no tan golejador, però de donar gols, d'això i així, jo crec que continuarà sent una peça bàsica. Jo crec que la situació de Messi d'aquesta temporada ve donada de falta de descans. De falta de descans, i no ja pels partits propis de la temporada, que és carregadíssima, sinó que recordem que el Messi, i aquí sí que el Barça tindria que haver actuat, la pretemporada passada la pretemporada, les vacances passades no va descansar. Cada 2-3 dies estava jugant un partit amistós a Bolívia de no sé què, un a Qatar de no sé quantos. Va jugar ell per la seva compte 3 o 4 partits extres, a part dels de pretemporada. A veure, un jugador que ve d'això, ve d'una temporada carregada, no descansa l'estiu, per molt que diguin que el futbolista és la pilota. El futbolista és la pilota, però el futbolista també necessita trencar, com a totes les feines, oblidar-se durant un temps i després tornar-hi. I el Messi porta 2 anys sencers que no ha tingut ni un minut de descans, no ha tingut vacances, perquè no són vacances el que va fer. No són vacances. I aquí el Barça sí que tindria que haver intervingut. Aquí el Barça sí que tindria que haver donat una normativa de dir, escolti'm, no, amistosos durant les vacances no poden jugar, per molt que siguin benèfics i així.
Amics de Messi contra amics de Balotelli, no.
No, clar, és que...
L'únic que va poder descansar, jo crec, amb la lesió aquella que va tenir pel...
Però amb una lesió no descanses.
Pensa que t'està recuperant.
Descansar, exacte, descansar, jo em refereixo a mentalment també, no solament físicament, sinó mentalment. No descanses, estàs treballant, estàs pendent, a veure si em recupero, a veure si accelero. No és el mateix, no trenques. És una teoria, segurament equivocada.
No, és una teoria que va, jo crec, vaja,
Però jo crec que li passa això.
En bon camí.
Jo, el Messi, ara ho dic en sèrio, li donaria vacances, no el mes que faci de xonsos. Jo li diria, escolta, a veure, torna a l'1 de setembre, encara que ja hagi començat la Lliga, prescindint de Messi 2 partits, no passa res, torna a l'1 de setembre, oblida't del futbol, de la pilota, guarda-la en un armari i no la toquis, ni a casa teva.
Difícil, això. Segurament molt difícil per Messi.
No, però entenc el que vull dir, però que... I trenca del tot i tornes descansat i llavors reactivem, sí, però... encara que el perdem 3 o 4 jornades no passa res.
Si ens hi fixem, Jesús, exacte, això és una mica el que passa també i més darrerament, ens ha donat 2 anys com dèiem, a un màxim nivell, però ara ja fa també un any o un any i mig on hi ha moments que els més crítics diuen allò que Messi camina sobre el camp. Ell és un jugador que sap dosificar molt bé també, sap quan ha de descansar en moments concrets del partit, per quan després tornar a agafar les regnes i tornar a ser el protagonista i tornar a intentar demostrar que ell lidera un equip, no ho oblidem. Abans parlàvem del joc col·lectiu, segurament aquest col·lectiu que ha fet que Alemanya sigui campió del món i amb tota justícia, contra una Argentina que depenia de jugadors en concret i d'una bona defensa que estava duent a terme, sobretot en els últims partits, amb un increïble De Michelis, sorprenent, més que increïble, amb un gran Garay, amb un bon Rojo, amb Pablo Zabaleta també, un grandiós lateral dret, però Argentina depenia ahir, tots sabem, d'un jugador que és Leo Messi, sense tenir en compte que Di Maria estava lesionat. En el cas que Di Maria no s'hagués lesionat en aquest Mundial, també estava sent un jugador determinant.
I tant.
Guanya el col·lectiu, com dèiem, d'Alemanya, i és una victòria justa pel que fa a la pròrroga, en el còmput global del Mundial, i Alemanya és un equip més sencer ahir a la pròrroga contra una Argentina que segurament en els últims minuts ja està pensant en arribar a la tanda de penals, quan hi ha un altre equip al davant, que són els alemanys, físicament, amb un bon estat de forma i futbolísticament, ja van demostrar amb el Brasil de què són capaços, i ahir en certs moments del partit, ahir segurament, com dèiem, els costava més superar la defensa d'Argentina i ja era d'esperar que el partit seria més trabat, però va ser un partit de cara a l'espectador, una final que, vaja, jo crec que no va decebre ningú.
No, llàstima que no hi haguessin més gols.
No arribem als penals per 7 minuts.
És un partit sense gols, però que és un bon partit. Que és un bon partit. És que, a veure, a mi aquest Mundial, avui sentia en una altra tertúlia, així sentia unes crítiques que havia sigut un mal Mundial, que futbolísticament molt fluix, així. A mi m'ha agradat.
Sí. Jo trobo
que
sí. A mi
globalment m'ha agradat, en alguns partits bons, amb emoció. Que el futbol ha sigut més brillant, menys brillant i això, però ha hagut una emoció, una tensió, sí, que és part del futbol,
tots
que és el que necessita.
Tret de la semifinal, tots els partits han estat
igualats. Home, les semifinals, i, bueno, clar, per igualats, sí, però la semifinal entre Argentina i Holanda,
sí, no, no, sí,
només hem de treure el partit del Brasil contra Alemanya, és l'únic partit que, i també si ens posem una mica més enrere, l'Espanya contra Holanda, que va ser també un escàndol.
No, però des dels vuitens cap aquí, amb el marge aquest del partit de Brasil, és fabulós.
Sí, sí, totalment. En tot cas, un Mundial que, vaja, a mi m'ha agradat moltíssim també, jo coincideixo amb tu, que, i crec sincerament que és, sí, jo ho diria sense la boca petita, jo crec que és el millor Mundial que he vist, almenys aquest, a nivell, en general, trobo que és un Mundial
més
que...
Més emocionant, més...
Sí, ha estat divertidíssim, i al final sí que busquem, doncs passant-ho bé mirant el futbol. Em va saber molt greu abans que comencés el partit, i ho dic de debò, i jo mateix sorprenia pensant això. Em va saber molt greu que Khedira no jugués aquesta final del Mundial.
Sí,
perquè realment
molt bon Mundial.
Ha estat també un
d'aquests
jugadors.
Serà del Madrid, serà de qui sigui, però fer molt bon Mundial.
De moment
com
és del Madrid. De moment, perquè de moment. Di Maria i Khedira, que són dels millors d'aquest Mundial, Di Maria sembla que té el PSG entre cella i cella, i Khedira sembla que l'Arsenal, el Wenger, el vol.
L'Arsenal i el Chelsea.
I el Chelsea també, sí, sí, vaja, un mourinyista, no? Què dirà?
Home, dubto que deixin marxar els dos al Madrid, però...
Home, però si fitxa a James, a Rodríguez i a Kroos, a mi no em sorprendria tant.
Home, Ancelotti ha dit que no vol deixar marxar Di Maria, no?
No, sí, no, això.
Home, qui voldria deixar marxar Di Maria?
Això, gran jugador.
Qualsevol equip on es trobés,
però després,
funcionaria molt bé.
Amb això, no t'oblidis que el Madrid... que sap vendre bastant millor que el Barça, encara que el Barça aquest any ha fet bones ventes.
Vinga, va, bé.
Mai diu que un jugador no li interessa i aquest no el vull. Mai ho diu. Així és com es ven.
Fa falta veure què passarà.
Com no es ven, és quasi fent públic i posant un cartell dient amb aquest jugador no el vull.
Fa falta veure què passarà.
40 milions.
Què passarà amb Visco? Un jugador que fitxava... no fet del tot ja el Màlaga, però sí que molt consolidat, capaç de portar el Màlaga lluny en competició europea, i que aquesta primera temporada al Madrid, segur que per ell no ha estat la temporada més feliç futbolísticament de la seva vida. No hi ha cap mena de dubte, crec, vaja, totes les possibilitats, les probabilitats apunten que continuarà el Real Madrid, però hem de veure...
Perquè és jove, perquè el Madrid està en una transformació...
Quin lloc es podrà fer en l'onze inicial d'Ancelotti... si Ancelotti compta amb ell realment i si ell també és capaç de, per mèrits, de demostrar que ha de ser en aquest 11 que un any més el Madrid el començarà amb grans noms futbolístics, i Isco no és encara un nom reconegut a nivell mundial ara, eh?
Jo crec que jugarà, eh?
Jo crec que Isco, el problema és que es va equivocar de club.
Això també és una altra cosa.
Va equivocar de club. Però... de club, a veure, no ho dic perquè sigui Madrid, ara no. Barça o això, eh?
Isco
per estils. Per estils. Mm-hmm. Per estils de futbol, per futbol. Per, a veure, el Madrid, quan arriba l'Isco al Madrid, és un futbol que no és el d'Isco.
El
no
Madrid
té res que veure.
No farà un futbol per Isco, i
no
segurament és un jugador que necessita...
I el Barça es podria haver acoplat perfectament. Sí. I el Barça aquesta temporada, en moments que l'Iniesta, que va aparèixer l'últim tros, però que al principi no apareixia així, l'Isco podria haver fet molt bon paper, eh? I l'Isco és un jugador que jo crec que qualsevol club, jugant de la seva posició i deixant-lo jugar, és un jugador per triomfar.
Tota la raó, amb el que diu el Jesús, segurament va ser una errada de decisió de quin club vas... en funció del futbol que fa aquest equip i del paper, sobretot,
no,
que tu a la llarga...
Quin club et vol, perquè el Barça tampoc va moure massa fitxa per aconseguir-lo.
Sí, també, bueno... Sí, sí.
Recordem que hi ha fotos de l'Isco,
hi ha
gran amb samarretes del Barça.
Home, el seu gos es diu Messi, no...
Sí. No, hi ha gran, i a més que declaracions.
Sí, sí.
Vull dir, però clar, si el Barça no es mou i et ve el Madrid, quin jugador diu que no?
Exacte.
Sí. Tornant al Mundial, abans ho apuntava el Sergio, bé, tenim la notícia, no?, que cap equip europeu havia guanyat mai un Mundial disputat a l'Amèrica del Sud, però potser encara més sonada també és que mai havia ningú fet 7 gols a un equip al Mundial que juga a casa seva. Estem parlant de la mateixa Alemanya que ha guanyat la final contra l'Argentina, per la mínima, sí, i a la pròrroga, però que a les semifinals no oblidem que n'hi va fer 7 al Brasil.
Un partit sorprenent del tot. Vull dir, sorprenent del tot. A veure, que Alemanya és superior a Brasil en aquest moment, no hi ha dubte. Ara, un 7, jo crec que no se l'esperava ningú.
No. Ningú. Absolutament ningú. I
si que guanyés Alemanya, sí que entrava dins de les quinieles de moltíssima gent, de la majoria, potser. Mm. Però un 7.
Sí, sí. I a més, a la final de consolació, aquest partit esplèndid que es va jugar entre Holanda i Brasil, Brasil va tornar a caure, li van fotre 3. O sigui que en dos partits 10 gols.
I perquè Holanda va frenar. Perquè els 17 gols ja havíem... Ai, els 17 gols...
Els 17 són els de Klose, no vas mal desencaminat. El rècord històric també en aquesta història dels Mundials.
Hem vist moltes coses interessants en aquest Mundial. Hem vist com finalment Messi, que tant se li demanava arribar a la final del Mundial, l'hem tingut. Hem vist com Klose s'ha convertit en el màxim golejador de la història dels Mundials. Que això és un
una fita històrica.
Històrica. Hem vist com Brasil, anfitriona... Brasil, un cop més ho dic, li fotien 7 gols a casa seva. Ai, vaja, i llàstima que no fos Maracanà, perquè si no hagués estat una cosa ja...
Hem vist Espanya golejada el primer partit.
Sí, 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 exacte, la que era la campiona, ja no que quedi eliminada, sinó golejada. Exacte.
Amb una primera part que apuntava una mica com a Argentina, eh? Sí, que, sí. Que Silva, si no m'equivoco, va ser un jugador que va tenir el 2-0 i que no va materialitzar i que després van arribar els 5, la maneta d'Holanda. Ahir també perdonen molt l'Argentina.
Moltíssim.
Higuaín, un jugador que fa poques setmanes vinculàvem amb el Barça,
ara
que,
ja no
o que sonava, ara ahir ja no. Té la més clara i falla estrepitosament. Rodrigo Palacio, un jugador que ahir va fer un bon partit, jo penso que es va moure molt bé, va saber llegir molt bé els espais, en canvi de cara a porteria va tornar a demostrar segurament que la pressió de jugar defensant els colors de la teva selecció no és la mateixa que quan jugues amb el teu equip i no has rendit tampoc a nivell d'un davanter amb el qual puguis confiar. I segurament també per la lesió és l'única excusa una mica que podria, jo crec, trobar-li, és el baix rendiment de Güero.
Sí.
Ahir, ni tan sols en una final on qualsevol jugador tens la sensació que s'enxufa, que dona un plus més, Messi mateix, ahir va sortir i ja va demostrar, jo crec que ahir el partit més complet de Messi en aquest Mundial, en el qual vam veure més coses, i que sí que és cert que la pròrroga ja el vam veure molt aturat al mig del camp, només fent arrencades en el moment en què Mario Götze fa el gol.
Li van muntar a Gavi a Messi, també s'ha de dir, eh?
Com a cada partit.
Cada jugada, tota tenia 4 a sobre.
Però Agüero segurament, per aquesta lesió també, exacte, perquè ha arribat...
Això haurien d'aprofitar els argentins, ja que Messi té 4 a sobre...
Oye, van estar a punt d'aprofitar-ho, però...
Sí, va perdonar ahir l'Argentina, i quan perdones el que dèiem abans, ja sabem el que passa. De fet, jo per uns moments vaig témer que no s'arribés ni a la pròrroga amb els últims minuts de partit on Alemanya, amb qualsevol arribada, podia fer el gol. L'Argentina s'ha defensat molt bé en aquest Mundial i portava 2 partits seguits sense encaixar un gol. Ahir Romero va intervenir, segurament no tant com en altres partits. A l'altra banda, Neuer, bé, els guants d'or aquests em sembla que són del Mundial, que s'anomenen, no?, el premi més que merescut. I un altre tema que no se'n parla tant, però és l'arbitratge. Que ahir en línies generals...
A veure, jo he llegit per algun lloc... Que
les targetes les tenia una mica
no em desagrada. Butxaca, eh? Acaba el partit, sí, Julen, ho comentàvem aquest matí.
El Mascherano, que va fer un gran partit, se'n podria haver anat al carrer perfectament.
Mascherano veu com li perdonen la segona groga en 3 o 4
ocasions.
Sí. L'àrbitre ja segurament aquí deixa jugar. Però tenim dues accions, per mi.
Sí, sí.
Una, tots la recordareu, és la de Higuaín amb Neuer.
Sí.
Incomprensiblement marca falta de l'atacant,
sí.
El bon home de l'àrbitre
Rizzoli,
i els dubtes de si aquesta jugada passa fins i tot dins l'àrea, amb la qual cosa
jo crec que dins de l'àrea sí que
estaríem assenyalant pena màxima,
sí. Veus, aquí,
perquè
jo crec
Manuel
que...
Neuer surt.
Jo crec que és penal,
forma,
eh? Jo crec que és penal.
Sembla penal.
Amb el genoll a l'alçada del cap.
Clar, que no és la de petita, estem parlant de l'àrea gran.
Jo crec que és penal, però pots interpretar. A veure, és una de les jugades de que pot haver error. Pots interpretar que ahir ha anat a la pilota i es troba el jugador al mig. Vull dir, no pot desaparèixer l'Higuaín. El que no pots interpretar mai és falta de l'Higuaín. Sí. Això mai. O sigui, amb el penalti jo crec que ho és, però entra dins de la interpretació a dir no, ell ha anat a la pilota i clar, se l'ha endut pel davant perquè el tenia al davant.
Sí, poden valer moltes interpretacions, però...
No, clar, però entén-me que vull dir, no, és penal, jo, per mi ho és, eh? Però vull dir que...
Hi ha un penal no xerrat, sí,
sí. El que no pots és pitar falta de l'Higuaín, que no està eliminant la pilota.
Mai, sí, sí.
Això sí que no, això sí que és imperdonable.
Són algunes decisions que no acabes... I per mi l'altra decisió,
sí, és estrany, sí.
el Kramer, aquest jugador que substitueix Kedira, que es lesiona a l'escalfament i que després també ha de ser substituït.
Aquest noi encara no sap si ha guanyat un Mundial o no, o si juga
esperem,
a futbol.
Esperem que sí, que, que a hores d'ara...
Per sortir al Mundial,
sí,
pobre.
Sí, ja es veia que no podia continuar el terreny de joc, també una mica imprudent mantenir-lo al terreny de joc i tants minuts, sobretot quan és un cop de les característiques que vam veure al cap, a l'alçada del pòmul. Per mi en aquella acció, recordem-ho, és minut 10, si no m'equivoco, de partit, que tenen a vegades els defenses, eh? I en aquest cas Garay, les ganes de marcar territori ja des d'un bon principi. Jo en aquesta acció tinc els meus dubtes que hi ha una intencionalitat clara de Garay d'anar a marcar terreny.
Podria ser,
I aquest cop que dones a Kramer, és que, vaja, ja ho vam veure, el va deixar cau fora de combat per la resta de partit. Sí que és una acció que és un servei de banda, l'atacant està seguint la pilota i Garay, per mi, en males formes, deixen aquest cop, no sense necessitat d'obrir el braç, senzillament amb la seva espatlla desplaça de manera brutal.
També la
Kramer que queda a terra estès.
La del cop de puny d'Agüero a Schweinsteiger, salten els dos i li clava
amb el puny, amb el puny.
Schweinsteiger, jo crec que fa la ferida aquí a la cara.
Schweinsteiger al minut 110 diria que s'acabi això ja o em maten.
Algunes accions on l'àrbitre segurament, sí, per deixar jugar a futbol que no quedi, però...
El nivell d'arbitratge ha sigut molt dolent.
Totalment.
I la prova que ha sigut molt dolent és que els dos àrbits que sonaven per la final, un era Velasco Carballo. Hi ha un moment que no sé qui són els tècnics, el comitè tècnic arbitral del Mundial es planteja que Velasco Carballo pot pitar una final i ja diu, o és que són tots molt dolents o és que no en tenen ni idea ells.
També sobta a mi almenys, amb tots els respectes amb el que diria ara, però em sobta, per exemple, la final de consolació entre Brasil i Holanda, l'àrbitre era d'Argèlia.
Sí.
Aquest home arbitra Argèlia. La pregunta que em faig jo és quin nivell hi ha Argèlia per poder arbitrar una final de consolació, encara que sigui un partit així una mica estrany, d'un Mundial. Això és el que em sobta bastant. Jo trobo que potser els àrbitres que haurien de ser serien els millors que són al final. Els que haurien d'arbitrar la Champions, que no sempre és així, ja sé que no són els millors, però sorprèn que no siguin àrbitres de realment primer nivell. Això és una cosa que a mi em té, no sé si preocupat, però sí que m'inquieta força.
No sé si també estan de vacances els de primer nivell.
Exacte, però si fossin, on haurien de ser?
No, al Mundial.
Totalment.
Al Mundial, però és que jo començo a dubtar que hi hagin àrbits. Jo sempre m'he posat molt amb el nivell de l'arbitratge espanyol, però en general d'aquest Mundial hem vist uns arbitratges que han deixat molt que desitjar, eh?
Bé, mira, almenys han estalviat amb els àrbitres de línia de fons. Això també sí. Està bé, ara tenen l'ull de Falcó aquest, que bé, que ha estat molt útil, eh? Això, vaja, sense això no haguéssim fet... No, va haver-hi un gol que es va...
França pot ser...
No recordo qui era, però va haver un gol que es va solucionar...
Pot ser que sigui França.
Gol de França, sí,
amb l'ull de Falcó.
El primer partit, si no m'equivoco, de França, o segon.
En tot cas, s'ha acabat el Mundial, ja està. Ara ja podem pensar en altres coses. Per cert, un tema més que voldria treure amb vosaltres, no sé si us ha sorprès, a mi almenys bastant, i és intentar convertir Alemanya i Argentina en el Barça i en el Madrid, cadascun d'ells, que és una cosa que han fet alguns mitjans de comunicació.
Totalment en desacord.
No ho entenc.
Totalment en desacord.
Em costa molt de comprendre.
Primera, a veure, Alemanya amb el Barça i el Bayern, no pots confondre-ho, vull dir, Alemanya porta fent una tasca molt abans de Guardiola.
Porta molt
Alemanya
anys, no és casualitat,
porta
això.
Fent una tasca ja des de l'europeu que va perdre amb Espanya de...
Sí, sí.
De sub-21, veure el que va perdre.
Sí.
Espanya, sí. Des de llavors que està fent una transformació, està fent una evolució, i això és anterior.
És el primer títol que guanyen des de fa la tira d'anys, però
anys,
aquesta generació, fins i tot. Ja no diria l'equip d'Alemanya, el primer equip d'Alemanya, sinó aquesta gent jove...
Això de comparar les seleccions amb els equips, a veure, és molt maco, dona molt que parlar, dona molt que deixar, però en certa forma és una mica fals, fictici. Fictici, vull dir, l'Espanya que tant s'ha comparat al Barça, al Barça, al Barça, a veure... Les bases de la selecció espanyola les fa Luis Aragonés, i quan el Luis Aragonés guanya l'Eurocopa del 2008, el senyor Guardiola encara no està a la banqueta del Barça.
No, clar.
Encara no hi és. I la base és aquesta, que després coincideix que els jugadors que utilitza són els del Barça, perquè és una mica l'estil del club que ja hi havia dins del club, el que li agrada i amb el que s'apunta, i el que Luis Aragonés coneixia perquè hi havia estat, s'apunta, i després és el que utilitza el Barça i coincideix, perfecte, que el Bayern, a veure, el Bayern és la base de la selecció, doncs és normal que tinguéssim tots amb el Bayern, però dir que la selecció alemana és gràcies a Guardiola, com jo he vist i sentit.
Sí, sí, sí.
A veure, no és per anar però, contra Guardiola, però és absurd.
És que tenim de tots colors, perquè tenim per una banda això que acabes de comentar ara mateix, que jo tampoc hi estic d'acord, si que és Guardiola pot tenir alguna importància.
Té importància que la base del seu equip és la base de la selecció.
Hi ha evidentment una importància, però ja són 10 anys ben bons d'una selecció alemanya formant-se i que jo crec que encara té corda per arribar al poder mundial amb aquest bloc, no amb tots els jugadors, per exemple Miroslav Klose no hi serà ja, però sí amb bona part.
Però els de darrere que venen també...
És la memòria, és la memòria futbolística, vull dir, a veure, el Bayern, abans que arribés a Guardiola, ha hagut un senyor Van Gaal i després un senyor Henkes, que són els que han muntat aquest equip, no l'ha muntat Guardiola.
Exacte.
I ja jugaven així. I si el Bayern agafa Guardiola és perquè consideren que és un entrenador que li va bé l'estil que estan muntant ells.
Totalment. I d'altra banda també s'ha volgut colaritzar Argentina per la figura de Messi i Mascherano, però és que Argentina també hi ha Garay, també hi ha Di María i fins i tot si m'apures també hi ha Higuaín. I a mi és una cosa que em sorprèn bastant de dir, però com un, en sentit pejoratiu fins i tot, eh? Perquè per exemple si avui entrem a diaris ho hem fet nosaltres, posem en dubte l'MVP de Messi en aquest Mundial. El posem en dubte perquè hem vist que hi ha jugadors que també s'ho han guanyat moltíssim. No ha fet un mal Mundial, però no creiem que hagi estat el millor. Però avui, si entrem a qualsevol diari, podem dir a l'As o al Marc, que trobarem aquests dubtes majúsculs de que Messi sigui l'MVP del Mundial. De fet, si entrem a marca.com és Balón d'Oro com polèmica.
Garay i Higuaín ja no són al Madrid, però sí que tenen passat blanc. Di María, en canvi, sí que hi és. Com que dira, pel bàndol alemany. Jo no havia sentit aquestes comparacions tant Barça-Madrid, sí que el que havia vist era molt ara amb qui anava la gent que recolzava la selecció espanyola. Anaven amb Argentina o anaven amb Alemanya. Segurament aquí també va lligat a quins colors, no? quins jugadors vaja hi ha del teu club en aquella selecció. Ahir, jo crec, vaja, no sé si en aquesta taula ahir anàvem amb Alemanya, anàvem amb Argentina o ens creava indiferència.
Jo amb Argentina pel Messi.
A mi em passava el mateix. El que deia, i els últims minuts vaig patir que no hi hagués una pròrroga, però a mi em tiraven Messi i Mascherano, no?
A mi m'era indiferent, però abans de començar el Mundial jo vaig dir que Alemanya guanyaria.
I per demostrar que no t'equivocaves...
No, però,
clar, ara, hem de dir que vas jugar a l'aposta segura també, eh? Una mica.
Jo també anava amb Argentina, però a les semifinals anava amb Alemanya. Clar, al final cada partit pot ser...
Cada partit és amb un o l'altre.
Evidentment, però sí, no, jo, però més que per Messi jo anava amb ells perquè em semblaven els pobrets, els que els hi havia...
Els pupes.
I els havia de caure la de Sant Déu, que no els hi va caure finalment, que van aguantar, trobo, amb molta dignitat. O sigui que, clar, això, un cop així a l'últim minut, òbviament deixa cara de poques amics qualsevol, fins i tot Messi, que destaca per la seva simpatia, ja ho sabeu. Sí. això va així. Ara sí, tanquem Mundial.
Sí, ara que tornin al Barça, que avui ja s'ha posat en marxa.
Sí, exacte, perquè ara ja comença la nova temporada, ja, de fet, comença el Barça, comença el Madrid, l'Atlético ja començat la seva temporada. L'Atlético, per cert, amb un fitxatge que a mi em va deixar esparverat, que és el fitxatge de Mario Mandzukic. Trobo que... Ostres, com s'ho fan aquesta gent? És la pregunta que ens fem molt, molt sovint per fitxar davanters.
Sí, van arribar a dir que no hi havia diners suficients, però finalment s'ha fet oficial aquest fitxatge.
Sempre tenen un crac, aquesta gent.
I sí, bon recanvi, un bon recanvi per Diego Costa.
Totalment.
Haurem de veure com s'adapta a la Lliga Espanyola i a l'Atlètic de Madrid.
Potser tenen bons secretaris tècnics.
Exacte.
Estàs apuntant a algú, no? A algú de...
Sí.
Més proper aquí, a Zubizarreta.
No sé, però 3 anys buscant un central.
Buscant un central que, per cert, ara anuncia que de moment serà un central i no dos. De moment, un central. Paraules del propi Andoni Zubizarreta, una persona que jo he defensat i segueixo defensant. Perquè ja hi ha prou pressió, ha dit, sobre pressió en la recerca d'un central com per anar-ne a buscar dos. De moment, ell es nota molt pressionat i en tanca un.
Home, doncs si tanquem
De moment no s'ha tancat.
Si tanquem un, tanquem
perquè,
Matier. Home,
clar, imaginem que Matier, mira, Matier... m'ha fet a la boca. Imaginem, ostres, que Matier no és un central, sinó que és
lateral, oi?
És un lateral, clar. Que no sé, Jesús, si,
que pot jugar de
si hi ha informacions
també,
que està a punt de caure o no.
Jo crec que si fitxen a Matier, doncs mira, el tindrem aquí un
porta
o dos
temps
anys.
Amb el València.
Un o dos anys i després buscarem a veure com treure'l de sobre.
Sincerament, és que penso. Però això és una mica el síndrome de Song. Sí, fitxa jugador. Song perquè dius que pot jugar de central. Òbviament, Song no pot jugar de central. Yeah. Ostres, fitxa un central.
No oblidem que Song és el Barça.
Es fitxen a dos porters, es fitxa Rakitic, es fitxa Suárez, però és que el central on hi és.
Tres anys, eh? Tres anys.
Parlàvem de jugadors que costarà treure. Bojan apunta a la Premier i aquest matí hauria d'haver passat revisió mèdica, però per un permís que ha demanat el club no hi era. L'han passat els altres 11 jugadors no mundialistes. Però és un dels jugadors que també ha d'acabar marxant i apunta que la sortida sí que se li buscarà i la trobarà Bojan, però Alex Song en el nou Barça en principi no hi té cabuda, no? O, vist el que ha ofert
no.
Bueno, el mercat d'hivern, sí, algun club
el transforma
desesperat.
Molt.
Home, però algun dia haurem de vendre'l.
El mercat d'hivern amb algun club desesperat. Ah, no dic Bojan, dic Song.
Ah, Bojan.
No, el Bojan sí que el col·locaran, també. Home.
De moment Cuenca ja
el Depor
ha fet les maletes cap al Deportivo de la Corunya.
Bé, i el Tello a l'Oporto.
Tello no és oficial, no, però apunta que l'Oporto amb Julen Lopetegui.
Jo crec que si algun jugador d'ell tenia la porta oberta i pràcticament el club tenia l'obligació de vendre'l, sí o sí, volgués ell o no, jo crec que era Tello.
Vendre'l?
Jo crec que sí, perquè el que va fer finalment amb el Tata Martino, a mi aquella actitud de que és una falta de respecte a jugar els últims minuts, jo, si fos Messi encara podria entendre-ho, però un jugador com Tello que hauria d'estar aprenent, creixent poc a poc, pas a pas. Ostres, no.
Bé, aquestes coses es perdonen, sí. Perquè
no veig malament la sortida de moment al Porto i a veure què fa.
Ostres, jo són coses que, sí, doncs, que aquí, guardo, eh?
Aquí hauríem debat, podríem obrir debat també sobre, en el seu dia, jo crec que no s'ha arribat a posar sobre la taula, però si tenia més futur Tello o tenia més futur Isaac Cuenca. A hores d'ara hi havia molta gent que defensava que Cuenca passaria per davant de Tello. Cuenca ja no és del Barça a dia d'avui, Tello encara hi és i sembla que es contempla una cessió, per tant, no seria el mateix que amb Isaac Cuenca. Aquí no sé si és que Luis Enrique no compta amb ell o és en general el Barça, vist també les lesions que ha hagut de passar i el poc que ha pogut aportar a l'equip.
No sé, la veritat ha aportat poc, ha tingut molt mala sort amb les lesions, no ha tingut ocasions. I en quant a Tello, jo és un jugador amb el que crec que té possibilitats.
Jo sempre l'he defensat, és un jugador diferent que no es té en aquests moments.
Estan a dins del Barça, és un jugador que l'acabaràs fent fora, perquè no tindrà ocasions de jugar amb regularitat i així. Ara, estant en un altre club que pot jugar amb regularitat, igual després sí que el recuperes.
Moltes incògnites.
A mi,
recuperes, jo, o prens la decisió definitiva de dir, vale,
jo insisteixo, un jugador de Tell, com Tello, de la seva edat, si té l'oportunitat de jugar un minut per partit, hauria de sortir a menjar-se el camp i no a posar en dubte que el Tata Martino o qui sigui el posi només un minut. És la teva oportunitat d'or per demostrar que pots jugar. És que he entrenat bé, pot dir. Sí, què, però...
Tal com nosaltres des de fora vèiem amb el Tata Martino alineacions polítiques, alineacions per no deixar enfadat cap dels puntals, cap dels noms de l'equip, segurament doncs, això també arriba al vestidor. En el cas de Tello, i ara em fa pensar en el cas d'Alexis, que algunes informacions de les que he llegit, ara no recordo qui les publicava, si era fins i tot potser Mundo Deportivo, Jesús, decideix marxar en el moment en què veu que hi ha un partit important i que no es compta amb ell. No sé si és el partit de l'Espanyol o...
Tots els centradors tenen moments de seny.
Fa un gran partit i en aquest cas jo crec que aquí...
Quina malària que tens.
Defensant una mica el Tata Martino, Alexis Déu-n'hi-do ha estat un jugador amb el qui ha comptat aquesta temporada.
No es pot queixar l'Alexis.
Jo crec que precisament és el que apuntàvem. Els dos jugadors que han marxat i pels quals hem fet caixa, Alexis Sánchez i Cesc Fàbregas, són dos jugadors que aquest any han tingut oportunitats com ningú per demostrar que mereixien quedar al Barça i ja ho veiem. A dia d'avui estan tots dos fora i a ningú li sap massa greu. Més amb Alexis. Més amb Alexis, que és un gran jugador.
Anava a dir, cap dels dos jugadors que han marxat i que han marxat i ha sigut una gran venda del Barça, inquieta massa els aficionats que hagin marxat.
No, exacte.
A mi em sap greu que Alexis hagi marxat, però d'altra banda me n'alegro per ell.
Jo crec que Alexis...
És un jugadoraço.
Sap greu a tots els culers menys a Jesús Galindo.
No estic d'acord.
No? Ara hi ha una mica de sentiment?
Crec que hi ha molts culers que estan contents que hagi marxat. I tant, moltíssims.
Tenim,
compte que sortirem al carrer amb una unitat mòbil, Sergio, abans no acabi la setmana.
Compte que no es passi això amb Luis Suárez, eh? Hem d'estimar els nostres davanters centre, això és el millor.
Sempre ens passa el mateix, eh? Però
tu pots estimar un davanter centre quan et donen, rendiment així, però quan et ve un jugador amb la fama, quan va vindre Alexis així, i a veure, i aquesta temporada última l'Alexis l'ha fet millor, però l'anterior temporada que et jugui 3 partits i després el senyor aquest desapareixi i vegis que continua jugant, dius, escolta, no. Vostè no és pel Barça i és un gran jugador, sí, jo estic segur que en vez de vindre al Barça cau a València, és el que dèiem de l'Isco, és caure al punt adequat.
Exacte.
Jo estic convençut que l'Alexis està al València.
Home, l'Arsenal és un d'aquests clubs,
cau amb un Atlètic de Madrid, cau amb un club d'aquests,
sí.
I potser ara ens estaríem barallant per fitxar l'Alexis
segurament. No tinguis
cap mena perquè amb el club aquest hauria triomfat, però dins del Barça no.
Seguríssim.
No, li desitgem sort a l'Arsenal.
Trobo que li va molt bé l'Arsenal perquè els, és un equip d'aquest... d'aquestes característiques, i a més amb un projecte que està fent el Wenger des de fa uns anys, que jo trobo que la declaració d'intencions més bèstia que ha fet ha estat no voler tenir a Fàbregas. A mi això és el que em sembla que alguna cosa deu tenir entre mans.
Jo crec que encara hi hauria algun club millor per Alexis, si mirem a la Premier, potser un Tottenham,
sí,
que no pas l'Arsenal, però sí que és cert que l'Arsenal pot tenir molt protagonisme, potser se li demanarà ser una mica més aquell killer, aquell jugador que hi és sempre per acabar d'enviar la pilota al fons de la xarxa, i això en alguns partits amb el Barça hem vist que també descentrat, pel clima.
No, però si deixarà la pell, perquè Alexis...
Les pilotes no li han anat entre els tres pals, a vegades en rematades molt franques, però vaja, comença segur amb energies renovades, amb moltes ganes a l'Arsenal i en una nova lliga com és la Premier, i que tingui molta sort, Alexis.
I el cas del Cesc, és un gran jugador, jo crec que és un gran jugador, però cau al Barça en un moment inoportú, no, que no era el seu moment.
I compta el Chelsea...
Així com l'Alexis crec que no és el seu club, jo crec que el Cesc el problema ha sigut que no era el seu moment. Que entra en un centre del camp molt consolidat a dins del Barça, amb un Busquets, amb un Xavi, amb Iniesta o així, i que no acaben de trobar-li la ubicació. I que Cesc no acaba de trobar la ubicació dins del Barça aquest.
I ara compta el Chelsea que no li passi una mica més del mateix.
Li pot passar. Considerant que jo sóc dels que penso que el Cesc és un bon jugador, eh? I el Cesc cau en un moment que no tens el Xavi o no tens l'Iniesta o així, i el Cesc hauria triomfat al Barça. Simplement que cau en un moment que és inoportú.
En tot cas, queda un quart d'hora per acabar la segona hora del Sant Cugat a fons.
Això vol dir que ens fa fora.
Sí, això vol dir que us faig fora. Aquí s'acaba la tertúlia esportiva d'aquesta temporada. Tenim tot un estiu apassionant de Mercato, de saber qui va, qui es queda. Una aposta última. Alves, què dieu? Que es queda o marxa?
Jo que es queda.
Jo crec que es queda.
Es queda.
Ja ho veurem, jo crec que es queda també.
Jo crec que es queda, ja veurem quin paper
ja té. Hem estat a punt de perdre Pedro aquesta temporada.
I la pregunta, tindrem no central quan tornem al setembre?
No, això ja t'ho dic jo, no en tindrem.
Quan tornem al setembre tindrem
molt dramàtic, Jesús, aquí.
No en tindrem o tindrem Matier, que és pitjor encara, fins i tot.
Si no tindrem central.
Imagina't. En tot cas, acabem aquesta tertúlia. Jesús Galindo, un plaer compartir amb tu aquestes estones d'estudi aquí a Quad.cat. I fins la propera, que vagi molt bé.
Fins la propera.
I Julen, Sergi, els dos, ens veiem per aquí aviat.
Fins demà i bones vacances, Jesús. Demà.